Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La dignitat és que en un país on el partit que governa té més de 800 imputats per corrupció i una seu central pagada amb diner negre, i que et posin a la presó per instigar 7 anys de manifestacions en les que no s'ha ni tan sols buidat una paperera al terra. La dignitat, dèiem, és que quan t'empresonin, després de tot això, surtis i diguis això.
Lamentablement, la decisió de la jutgessa ha estat privar-nos de llibertat. És un acte que no respon a cap principi de justícia. És un acte que el que fa és intentar atemorir-nos, castigar-nos, per haver defensat la llibertat i per haver sortit al carrer pacíficament com fa tant temps que fem. Per això us vull demanar de manera molt sincera que qualsevol resposta que fem els propers dies i sobretot les que haurem de continuar fent en aquesta mobilització permanent que ens ha de portar fins a la proclamació de la República, la fem sempre amb aquesta actitud que ens ha fet tan forts, d'unitat, de civisme, de confiança en nosaltres mateixos. No podran doblegar-nos si ens mantenim forts. Jo ho estic. Sé que és una decisió que pot indignar molta gent, a mi també m'indigna, però la llibertat o és sencera o no és. L'Audiència Nacional ha decidit privar-nos de llibertat, però l'1 d'octubre tots junts vam decidir obrir les portes a la llibertat i la guanyarem. Gràcies i endavant.
I la dignitat també és això.
Benvolguts amics, si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit limitar la meva llibertat, en tant que president d'Òmnium. Us adreço aquestes paraules amb l'objectiu d'enviar-vos un missatge de serenor. De serenor i de confiança, malgrat els temps que estem vivint, on ja intuïem, i avui en tenim una mostra més, que la repressió de l'Estat no tindria límits en intentar aturar aquesta onada democràtica que estem vivint a Catalunya, us vull dir que és més important que mai que estiguem serens i conscients de la transcendència del moment històric que estem vivint. L'any 63 fins a l'any 67 la nostra seu ja fou clausurada i si ens en vàrem sortir aleshores, tingueu la plena certesa que també ho farem ara. Si cal, tornarem a treballar des de la clandestinitat i amb el profund convenciment de les nostres arrels pacífiques i democràtiques que sempre ens han caracteritzat com a entitat. Ens havien dit moltes vegades que no podríem votar, i ho hem fet, ho hem aconseguit. Per tant, ara ens diran que no podem crear aquest nou estat. Us demano, sisplau, que encara que els líders o els representants d'alguna de les entitats del sobiranisme estiguem privats de llibertat, seguiu treballant de manera organitzada. I sobretot, no perdem mai l'esperança per als qui no hi són i per als que vindran. No en tingueu cap dubte. El poble de Catalunya s'ha forjat el seu futur i s'ha asfaltat les seves places i carrers. En aquesta hora greu, més serenor que mai, més coratge que mai. Visca Catalunya, visca la República Catalana.
I tancarem aquesta portada trista amb una frase per l'esperança que us posem en la veu de la Sílvia Pedret.
Voler ofegar la paraula és voler ofegar la vida, i això no està a l'abast de ningú. Mercè Rodoreda.
Són les 8 del matí, 4 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Martí.
Hola, Miquel. Avui ens espera una jornada força assolellada amb més núvols durant el matí, però encara amb força bon temps i temperatures entre els 25 i els 13 graus. Demà dimecres ens comença a creuar un front, s'intensifica la nuvolositat i la pluja arribarà a partir del migdia.
Doncs això és el que ens espera per la situació meteorològica en els propers dies. Entrem en matèria perquè tenim molta tela per tallar. Anem, però, abans als titulars.
El valencenc Agustí Alcoberro esdevé la veu de l'Assemblea Nacional Catalana. En la detenció dels presidents d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'ANC, Jordi Sánchez, Alcoberro pren més protagonisme. Nascut a Pals el 1958, historiador, escriptor i professor de la Universitat de Barcelona, Alcoberro és vicepresident de l'Assemblea des del cap de setmana passat.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i els seus predecessors, Teresa Ferrés i Jordi Pallí, es defensen de la querella per prevaricació i malversació presentada per la propietària d'uns terrenys afectats per la reparcel·lació de la futura continuació del carrer d'Enric Vinquer. Els polítics argumenten que una sentència del Tribunal Superior de Justícia dona la raó al consistori i que el projecte es va fer amb garanties.
El Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter compta visitants per vetllar pel turisme sostenible. Segons les dades recollides, a l'estiu més de 30.000 persones van pujar al Castell del Montgrí i 62.000 van anar a la Gola del Ter. El parc té 4 dispositius en llocs estratègics per controlar les visites.
Rebaixada la multa per contaminació acústica a la taverna Can Moni de Palamós. De 15.000 euros passa a 12.000. Arran de la denúncia d'una veïna, un estudi va determinar que el bar havia superat els límits. La jutge té en compte que és un local petit i el rendiment econòmic del negoci.
Calonge es dona 2 mesos per elaborar un pla contra l'atur juvenil. L'Ajuntament posa en marxa els treballs amb sectors econòmics i els joves del municipi. El document ha de fer una diagnosi que marcarà les prioritats de la política juvenil dels propers anys.
Els organitzadors del Festival de Jazz Costa Brava consideren que la 23a edició ha estat una de les millors dels darrers anys. Hi han passat unes 7.500 persones. Miles Sanko, Dani Nello i la Barcelona Jazz Orquestra han estat alguns dels principals focus d'atenció.
Home, no, en va. A més, és l'edició en la que més n'hem parlat a través de Ràdio Capital, cosa que explicaria aquest augment de visitants. Aquests són els titulars de la jornada amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret. I a les 8:07 entrem en matèria. Dani Cortés, bon dia. Entrem en matèria, dèiem, aquest és l'ambient que s'escoltava ahir la nit a Palamós. I aquest és l'ambient que s'escoltava a Torroella. Anem a escoltar els sons que podíem sentir al cel de Palafrugell. I també al sud de la comarca, Sant Feliu de Guíxols. Déu-n'hi-do, com sonava, com ressonava ahir al Baix Empordà. Desenes de persones han protestat, dèiem aquesta nit, per l'empresonament dels 2 líders de les entitats sobiranistes. La jutgessa ha decretat presó incondicional pels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La magistrada ha atès la petició de la Fiscalia per un presumpte delicte de sedició, Alba Lejide.
Durant la seva declaració, Sánchez només ha respost a les preguntes del seu advocat, mentre que Cuixart s'ha acollit al seu dret a no declarar. D'aquesta manera han seguit la mateixa estratègia que en la primera declaració davant de la Mela el passat 6 d'octubre. En la interlocutòria en què ha deixat lliure amb mesures cautelars el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, la jutgessa ha apuntat a Sánchez i Cuixart com els promotors de les protestes del 20 i 21 de setembre. Segons la jutgessa, Sánchez i Cuixart es van erigir com els interlocutors de la concentració, afirmant que podien moure els membres de la concentració per als seus fins, intentant negociar durant almenys 5 vegades amb les forces de seguretat, però plantejant diferents opcions que els convenien exclusivament per a les seves finalitats polítiques.
I amb la detenció dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, un palsenc ha saltat a la primera línia política.
Les dues entitats, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, continuarem la nostra tasca i que no ens aturarem ara, precisament per això. Donem tot el suport als nostres presidents i creiem que el que cal fer és justament continuar el procés que tenim obert. Emplacem a la població a una mobilització pacífica, democràtica.
És Agustí Alcoberro, escollit vicepresident de l'ANC el cap de setmana passat. Alcoberro va néixer a Pals el 1958. És historiador i escriptor i és professor d'història moderna de la Universitat de Barcelona i durant més de 20 anys va ser mestre de secundària a l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat, Dani.
Com a historiador s'ha centrat en explicar episodis claus de la història de Catalunya, sobretot les guerres dels segadors i de successió. El seu estil no és només el d'un professor universitari que fa servir un llenguatge especialitzat. En la seva carrera ha divulgat la història de Catalunya. Ho va fer l'agost de 2015 amb el llibre 100 episodis claus de la història de Catalunya. Entre maig de 2008 i setembre de 2014 va ser director del Museu d'Història de Catalunya. El seu llibre Pirates, Corsaris i Torres de Moros, passat i present de les torres de Palafrugell i Mont-ras, fa un inventari exhaustiu de les torres de Moro i reconstrueix la història de l'amenaça de pirates al litoral empordanès, que va ser particularment intensa al segle XIV i al segle des del segle XIV fins al segle XVIII.
El passat dissabte va esdevenir el número 2 de l'Assemblea Nacional Catalana, l'entitat que ha organitzat les manifestacions independentistes de les diades de l'11 de setembre. Va ser escollit per més de 2/3 del vot del secretariat nacional.
2 dies després detenen el número 1 de l'entitat i ell passa a ser la cara visible d'una organització que ha mogut milions de persones al carrer i que serà determinant els propers dies. Agustí Alcoverro és un d'aquells historiadors que tenen el privilegi de viure la història en primera persona.
I al Baix Empordà, la decisió de la jutge Carmen Lamela va coincidir ahir a la nit amb el ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ho anunciava Pere Albó.
En aquests moments estic llegint que han decretat presó sense fiança pels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural. Jo no puc començar a parlar de taxes així de cop sense fer un esment que des del grup municipal de Més Moviment d'Esquerres ens sembla això una verdadera salvatjada, una aplicació pròpia d'un règim autoritari.
I el ple s'ha aturat durant uns minuts coincidint amb la cassolada. Ho demanava Dolors Ligero, la portaveu del PDeCAT.
Perdó, crec que l'actualitat ens està superant. A fora el carrer hi ha ciutadans que estan fent una cassolada per protestar contra l'empresonament del president de Unió Cultural i de l'ANC. Crec que almenys el nostre grup demanem una recessió de 5 minuts com a mínim per estar on crec que hem d'estar els que estem al servei de la ciutadania i els que estem representant els ciutadans en aquest ple.
I el Consell Comarcal, que també celebrava ahir un ple on s'ha condemnat la presó cautelar. Molts polítics s'han pronunciat a Twitter. L'alcalde de la Bisbal, per exemple, ha tuitejat:
ha estat podrit i corromput en tots els seus poders. Nosaltres més ferms, forts i serens que mai, defensant democràcia i exigint llibertat, Jordi.
Al seu torn, l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, deia això:
deixem-nos de cartes, de cercar diàlegs impossibles, de cassolades i d'aturades de 10 minuts. Ara ja no. Valentia i fidelitat amb els nostres.
La consellera d'Afers Socials, la torroellenca Dolors Bassa, exclamava:
vergonyós, indignant, democràcia, demanem reunió i diàleg i empresonen a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Prou ja.
I el diputat Lluís Llach:
l'estat que vaig conèixer és aquí, viu i agressiu.
D'altra banda, el líder dels socialistes gironins, Marc Lamois, ho va lamentar a Twitter també.
Quina barbaritat, desproporcionada decisió. En moment de política i diàleg, la resposta judicial és nefasta. Un gran error per Catalunya i Espanya.
I una de les primeres figures polítiques en pronunciar-se també a les xarxes socials ha sigut el líder del PP català a Catalunya, Xavier García Albiol, qui afirma que l'estat de dret acaba posant cadascú al seu lloc. Per la seva banda, el president Puigdemont també ho ha fet, declarant que veu molt mala notícia la decisió de la jutgessa, Alba.
En una piulada a les xarxes socials, Puigdemont ha afirmat que pretenen empresonar idees però fan més forta la necessitat de llibertat. Com s'ha pogut veure, d'altra banda, Albiol ha defensat la decisió de la jutgessa. Altres personalitats s'han pronunciat al respecte, com Miquel Iceta, que ha titllat aquesta decisió de desproporcionada. Altrament, Pablo Iglesias ha condemnat també l'empresonament i ha culpat el govern del PP d'estar destruint la democràcia espanyola.
D'aquí un minut serà un quart de 9 del matí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Al nostre web, on podreu seguir, evidentment, totes les reaccions i les convocatòries de protestes que es produeixin durant el dia d'avui. Ara falten, millor dit, un minut perquè sigui un quart de nou. Tornem a l'actualitat. Anem a altres temes. Els darrers alcaldes de Palamós es defensen de la querella per prevaricació i malversació. La propietària d'uns terrenys afectats per un projecte de reparcel·lació de la futura continuació del carrer Enric Vinque de Palamós es querella contra l'alcalde Lluís Puig i els dos anteriors alcaldes Teresa Ferrés i Jordi Pallí per la gestió que s'ha fet de l'allargament del carrer Enric Vinque d'Ani.
Estem parlant del projecte que vol reparcel·lar la futura continuïtat del carrer Enric Vinque, que ara s'acaba al carrer de Rentadors. La querella també apunta a l'arquitecte municipal. Els acusa de prevaricació, malversació i apropiació indeguda. El procés es troba en la fase de diligències prèvies. Els querellats van declarar aquest dimecres al jutjat de la Bisbal d'Empordà. Ara bé, els acusats es defensen dient que ja hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona la raó a l'Ajuntament i que el projecte es va fer amb totes les garanties tècniques. L'alcaldessa de Palamós fins al 2015, Teresa Ferrés, critica que el cas ja es va resoldre a la justícia.
Crec que intenta buscar una altra via, però que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va donar en el seu moment la raó a l'Ajuntament de Palamós. Per tant, a l'espera de què acaba fent el jutge amb aquestes diligències prèvies, però volem pensar que és un cas que no té recorregut.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, creu que el cas li correspon la via administrativa i no la penal i espera que el jutjat es pronunciï en aquest sentit. Són declaracions a Ràdio Palamós.
Bé, nosaltres ens va sorprendre que un tema urbanístic que a més aquestes persones ja han interposat un recurs administratiu perquè no estaven d'acord amb la solució urbanística que se'ls havia donat i, per tant, tenen el dret a presentar aquest recurs administratiu i portar-ho a la justícia perquè un jutge dictamini si realment tenen raó o no, que ho hagin transformat en una querella penal que creiem que està fora de tota lògica i nosaltres confiem que després de la declaració prèvia que ja s'ha produït, el jutge arxivi aquesta causa penal i ho derivi cap a una causa administrativa que és el camí lògic a seguir en aquests casos.
L'any 2013 ja es va resoldre un primer recurs que afectava aquest àmbit amb una sentència favorable a l'Ajuntament de Palamós. D'aquesta manera, el projecte va continuar endavant i el municipi va aprovar aquest 2017 el projecte de reparcel·lació.
8 i 17, canviem de qüestió. La 23a edició del Festival de Jazz Costa Brava s'ha celebrat durant aquest cap de setmana a Palafrugell. Pels organitzadors, és una de les millors edicions d'aquests últims anys. Enguany hi han hagut 7.500 assistents en aquesta edició del festival, Gerard Descaig.
Al ser un festival a l'aire lliure, les xifres exactes no s'han pogut comprovar, però per l'Ajuntament de Palafrugell és el segon any més bo en termes de participació des del 2006. Ho ha explicat el responsable del Festival de Jazz Costa Brava, Gerard Pruïes.
A la primera del 2006 realment va crear com molta expectació i sorpresa i va ser de les millors, que vull dir. Però en quant a participació, jo penso que després del primer any, aquest segurament és el segon any més bo. Estem comptant unes 7.500 persones.
Aquesta participació s'ha vist enfortida per dues de les activitats celebrades al Festival de Jazz. Una d'elles va estar l'actuació de Dani Nello i l'altra anava a càrrec de la Barcelona Jazz Orquestra. Al concert de Miles Sanko hi van assistir unes 300 persones, tal com explica Gerard Pruïes.
Amb el Miles Sanko ens en van anar a l'entorn de les 300 persones. És un 75-80% pleno, tot pleno. A veure, intentem posar preus que siguin prou assequibles, però mai arribem a tenir el 100% d'ocupació. Hem de fer més esment d'aquesta actuació fer un plus de publicitat enfront d'això.
Una de les activitats que sí que ha tingut èxit ha estat el Jazz en Rouge. Des de l'Ajuntament valoraran ampliar l'activitat, ja sigui en dies o en aforament. Encara que les activitats en espais tancats tenen poca assistència en comparació a les de l'aire lliure, des del consistori valoren de manera molt positiva l'edició d'enguany del Festival de Jazz Costa Brava.
Un quart i quatre minuts de nou del matí. Gràcies, Gerard. Canviem de qüestió. Durant l'estiu, 30.000 persones van pujar al Castell del Montgrí i 62.000 van anar a la Gola del Ter. Són les dades del Parc Nacional, del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Corresponen a les primeres estadístiques que recullen els nous sistemes per comptar els visitants. L'objectiu és fer compatibles els espais protegits amb els usos turístics, Toni Sellas.
Des de fa uns mesos, el Parc Natural té instal·lats uns comptadors de visitants en diferents punts. Estan ubicats a la Gola del Ter, al Puig de la Reina de Torroella, al paratge de les Planasses de l'Escala i al Castell del Montgrí. Aquest darrer és el que ha donat unes xifres més sorprenents. Entre el 24 de juny i el 24 de setembre, més de 30.500 persones van pujar al massís. Si es manté el ritme, el castell podria superar el nombre d'inversions que es fan a les Illes Medes, on hi ha un topall màxim de 60.000. Això situaria el castell com a principal atractiu, a banda de les platges. Els comptadors de visitants s'emmarquen en un pla del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter per complir amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, un reconeixement europeu que acredita els espais naturals que després de passar una auditoria, certifiquen un desenvolupament de turisme sostenible. Els comptadors estan ubicats en petites estructures de fusta que passen desapercebudes. Amb aquest sistema, recullen dades que després s'analitzen per avaluar l'impacte dels visitants en l'entorn i vetllar per la sostenibilitat. Els responsables del parc volen duplicar el nombre de comptadors els pròxims dos anys i un dels primers punts on se n'instal·larà un de nou és la platera a l'Estartit.
Tenim més qüestions. I saltem a Palamós perquè la multa que va imposar el jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, la taverna Can Moni de Palamós, per contaminació acústica, ha estat reduïda de 15.000 a 12.000 euros. Aquests 3.000 euros s'han rebaixat atenent el rendiment econòmic del local i perquè alhora es tracta d'un espai petit. Però afirmen des de Can Moni que tornaran a recórrer Eugeni Agüell.
Exacte. El secretari de la FECA Sarm Joaquim Boades, encarregat de la defensa del local, ha dit que recorreran aquesta sentència a cassació davant del Tribunal Suprem. Ha assegurat, entre d'altres motius, que quan es va mesurar el soroll no es va fer correctament i que, per tant, seguiran insistint.
Considerem que la sentència no entra a parlar sobre la correcció de la medició acústica que ha servit per imposar aquesta sanció i no s'ha tingut en compte un testimoni molt important que va determinar que la medició acústica es va fer malament i, per tant, doncs, això és un punt important a tenir en compte. I també que el tècnic que va fer les medicions no es trobava qualificat per portar-la a terme.
Recordem que la sanció es va aplicar arran de la denúncia d'una veïna i d'un estudi de contaminació acústica que va determinar que en aquell moment el bar havia superat en més de 10 unitats els valors d'immissió establerts.
8 minuts i 2 quarts de 9, anem a les trompetes. L'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni ha donat el tret de sortida per redactar un pla per l'ocupació juvenil. Ho vol fer conjuntament amb diferents sectors econòmics i els mateixos joves del municipi. El document, que preveuen presentar al desembre, elaborarà una diagnosi que servirà de base per dur a terme les accions encarades als joves, David Parrenyó.
El consistori s'ha marcat entre els objectius fomentar la contractació juvenil en empreses i promocionar l'emprenedoria social i crear empreses. El regidor de promoció econòmica, Artur Prades, destaca el difícil accés de l'habitatge com un dels problemes dels joves.
No ens oblidem que estem en un territori en el qual la gran majoria dels habitatges estan més pensats per segones residències que no pas per primeres. Llavors, l'accés a l'habitatge no és barat en comparació amb altres llocs. I la segona és que l'activitat econòmica està molt concentrada en un període de l'any, sobretot a l'estiu.
Les administracions, juntament amb diferents empreses i entitats, participaran en un procés participatiu a finals de novembre per recollir les principals inquietuds i necessitats en aquest assumpte. El pla estratègic es farà a partir de les propostes sorgides d'aquest procés per intentar arribar a un document de consens. Un dels reptes serà atendre joves sense titulació i gestionar solucions per a persones en risc d'exclusió. La previsió amb la que treballa l'Ajuntament és que l'any 2018 ja es puguin desenvolupar accions concretes encaminades a millorar l'ocupació juvenil.
I no tanquem el micròfon d'en David perquè ahir la tarda vam haver de lamentar un incendi. Els bombers de la Generalitat van apagar un foc que ha cremat totalment un paller de Llofriu. Els bombers van demanar als veïns una màquina per remoure la palla i facilitar l'extinció del foc, David.
Van donar l'avís a 2:45 del migdia i van estar treballant a la zona 7 dotacions terrestres dels bombers. El foc va afectar el cobert del costat d'una casa, encara que no va arribar a afectar l'immoble. El paller es troba a l'entrada de Llofriu, venint de Palafrugell. El lleuger vent que bufava ahir a la tarda va ajudar a créixer el foc en aquest paller.
I per tancar aquest bloc informatiu, li posem un comentari. I un comentari que avui ens arriba en la veu d'en Paulí Martí.
Bon dia. El comentari d'avui es titula Fruits de tardor. Des d'aquest comentari hem parlat en alguna ocasió de les feines de l'hort, una tasca amb molta requesta al nostre entorn com a activitat de lleure. La barraca i l'hortet permeten practicar la pagesia a nivell aficionat, amb la gratitud de poder collir els fruits d'aquell planter que tan laboriosament hem anat cuidant i regant. D'altra banda, una barraca, tant rural com marinera, és un indret ideal de reunió social, on sovint s'hi apleguen gent de procedència diversa al voltant d'una taula ben parada, engrescats en animoses converses. Xefles a part, ens trobem que ara a la tardor ja hem collit els productes d'estiu. Després de fruites d'aigua com préssecs, abricocs, prunes, cireres o maduixes, a inicis de l'estiu vindran les tomates, carbassons, esvergínies, pebrots, fesolines, un estiu amb saboroses escalivades i amanides. Si bé ara toca arrabassar les plantes que es van assecant i treure els encanyissats, unes restes que aniran a parar a la pila de fer foc o als compostadors. A la tardor encara podem collir melons i xíndries, figues, magranes, codonys, caquis, pomes, i comença a haver-hi taronges i mandarines. La tardor és època de fruites, on podem assaborir exquisits membrillos, compotes o melmelades. En aquest temps, un cop arrencades les restes de les plantes estiuenques, famarem i tornarem a llaurar la terra, a fi de continuar el cicle estacional. En aquesta ocasió sembrarem carrotes, rabanets, bledes, espinacs, enciam i escarola, alls i cebes tendres. També cal plantar faves i pèsols que collirem exultants a començaments de la primavera, a fi de poder degustar aquests llegums tendres i exquisits. Una activitat aquesta, la de l'hort, que ens permet practicar l'exercici amb les seves dosis d'organització i endreça, i amb la recompensa que ens aporta la satisfacció de poder gaudir dels fruits resultat d'un llarg i perseverant esforç. Adeu-siau i fins la propera.
Doncs aquest era el comentari d'en Paulí Martí pel dia d'avui.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I al Supermatí seguim escoltant música.
Som moltes, però minoria, les que hem entès que el món canvia. Fa massa que el patriarcat ens obstrueix totes les vies. I mira tu, bastard covard, si encara creus que la nostra meta és ser donzelles esperant que arribi un proxeneta. A mi les dones que m'agraden són les que fan soroll quan riuen, les que es pelen els genolls i mengen mel, pa i olives, que porten cabells curts i rabiosament negres, i no els atura cap llop ni els mana cap tipus de bèstia, que per ser una gran princesa no cal viure en un palau ni anar sempre amb vestits roses ni fer petons a gripaus, ni ser fràgil, delicada, esperant un príncep blau, ni ser rosa com fil d'or ni ser sosa fins la mort. Que el que volem en aquest món som més princeses que cavaller, que trepitgin fora el caminar i beguin birra per sopar, que parlin pels descosits i donin la seva opinió, que s'enfadin i plorin i els hi agradi l'acció.
Doncs aquesta que esteu escoltant de fons és la Clara Peia, que encara la recta final de la seva gira Oceanes, Marc Clapés.
La cantant de Palafrugell, Clara Peia, continua amb la seva gira de presentació del disc Oceanes, que de mica en mica arriba a la seva recta final. Peia és una de les pianistes i compositores més originals i úniques que han aparegut als darrers temps, tal com han pogut comprovar tots els que han anat a alguns dels seus concerts. En aquest espectacle, l'artista s'inspira en l'aigua com un element de calma que purifica i canalitza les emocions. El 15 de desembre la podran veure acompanyada del seu piano al bar Medusa de l'Escala.
Passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Dos quarts de nou, tenim més notícies. Assassinen a una periodista maltesa que va denunciar corrupció al govern. En les investigacions, Dafne Caruana Galizia va revelar com el país s'havia convertit en un paradís fiscal al Balejide.
La periodista maltesa, que va participar en la investigació dels anomenats papers de Malta, va morir ahir després que el seu cotxe explotés a Vidnija, al nord de la illa, a causa d'una bomba, segons ha informat la policia maltesa. Caruana Galizia ja havia presentat fa dues setmanes una denúncia avisant que havia rebut amenaces de mort.
Gràcies, Alba Lejide. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, què, com va la setmana?
Sí, m'agrada molt la sintonia, eh?
T'agrada molt la sintonia? És en sí. Aquest és en Tito Puente.
Tito Puente, gran Tito Puente, sí senyor.
Doncs aquest és molt en bé. Tito Puente, sí. És...
M'agrada, eh?
Bueno, en Tito Puente, un gran percussionista, i aquí... Bueno, no sé, per què estem parlant de la sintonia?
No ho sé, això va per la tecnologia, no?
Ai, Déu. A més, no se m'acudeix una cosa més analògica que els instruments que tocava en Tito Puente, ara que ho penso.
Sí.
Però vaja. Bueno, amb en Josep Lluís Vidal. Es deia amb en Josep Lluís Vidal, com cada dimecres aquí al Supermatí, parlem de l'actualitat relacionada amb el món digital, amb la tecnologia... I avui comencem parlant d'una caiguda de Facebook, Instagram i Movistar que hi ha hagut aquests dies, Josep Lluís.
Sí, ara tot just fa una setmana coneixíem una caiguda a nivell general de tot l'estat espanyol que va patir Movistar, va ser dimarts passat. La cosa no va durar gaire, va ser una apagada més o menys d'una hora, aproximadament.
Oh, Déu-n'hi-do.
Però tots... Clar, és que estem parlant primer d'una hora amb un món que avui és totalment digital, a nivell d'empresa i a nivell particular, a nivell també d'usuari particular. Estem parlant, a més, de Movistar, vull dir que dona servei a molts milions de persones a tot l'estat espanyol, i a més de tots els seus serveis, de fibra òptica, de DSL... No va afectar la telefonia mòbil, pel que sembla, però totes les connexions per cable, per dir-ho així, les connexions físiques, que no van per ones, doncs van veure afectades durant poc més d'una hora, una hora i quart, aproximadament. Això va ser cap al migdia. I de seguida van començar, doncs, evidentment, a sortir les alertes per Twitter, per Facebook, per les xarxes socials. Què passava? La centraleta telefònica, el número d'atenció del client va quedar totalment saturat en pocs minuts de persones indignades que demanaven explicacions. I bé, la cosa va quedar aquí. Vull dir, per uns moments es va temer un altre cop que fos un tipus virus com el WannaCry, famós de fa uns mesos.
Hosti, sí.
que va provocar el que va provocar, no? Però no, finalment el servei es va restablir al cap d'una hora, una hora i poc, i aquí va quedar la cosa. Telefònica, per altra banda, Movistar no ha aclarit res més.
Anava a dir, hem arribat a saber què és el que va passar?
No, silenci, total, absolut. Vull dir, aquí va quedar la cosa, no van dir res, ja no s'ha tornat a parlar de més, cap mitjà ha publicat cap més informació al respecte, només sabem això, doncs, que hi va haver aquesta caiguda, que va ser reportada per moltíssima gent en molt poc espai de temps, i bé, fins aquí podem, fins aquí sabem, no? El cas és que el dia següent, dimecres, va ser Facebook i Instagram els que van patir una caiguda també, però en aquest cas a nivell global, a nivell de tot el planeta. Hi va haver durant unes quantes hores, doncs, que molts usuaris no podien accedir als seus murs de Facebook, als seus comptes de Facebook, no podien fer publicacions, no podien fer ús de la xarxa social, tampoc d'Instagram. Recordem que Facebook, bueno, Instagram és propietat de Facebook des de fa ja uns anys,
sí.
I que això, evidentment, doncs, alguna cosa té a veure, sobretot per quan fa infraestructura, no? Bé, un altre cop el mateix, es va produir aquesta apagada, aquesta caiguda. No han donat explicacions de cap tipus, així com altres vegades sí que moltes companyies grans, quan tenen una caiguda a nivell global, s'apressuren a dir: escolteu, no ha sigut un atac hacker, encara que després, potser amb el cap del temps, sí que es demostra que ha sigut així, no?
I tampoc han dit res, aquests dos.
I tampoc han dit res. Silenci absolut, la caiguda està aquí, vull dir que ha estat reportada, realment hi va haver, va existir durant, i a més això no va ser durant una hora, va ser durant unes quantes hores, i res, es va restablir el servei el dimecres, i aquí paz y luego gloria, no?, que diuen en castellano.
Doncs molt bé.
Bé, així està el panorama. Això m'ha fet pensar un altre cop en una cosa que comentàvem ara fa uns dies en aquest mateix espai, no?
Sí.
De quines serien les conseqüències d'una caiguda, per exemple, de Google, no? Perquè Google no és només el buscador.
No, clar.
I Google no és només Gmail. Google són moltes coses, no?
Jo és que no m'ho puc ni plantejar que Google caigués.
Ha caigut alguna vegada, sí. El que passa que no ha sigut una caiguda total, sinó ha sigut potser en una determinada zona geogràfica concreta, o bé amb algun dels seus productes o amb alguna de les seves funcions, però ja. No tot el sistema.
Jo és,
no?,
que m'imagino tantíssima redundància i tants, clar, servidors i tant. Un amic meu que és informàtic em deia un dia que Facebook posava en marxa, no sé si invadir 1.000 servidors al dia, una bestiesa d'aquestes.
No sabria dir-te la quantitat de màquines, però sí, és veritat, són molts, i a més sí que és veritat que no tots els serveis es troben, o sigui, no totes les dades es troben en el mateix lloc, i a més totes les dades estan replicades,
ja,
diverses vegades, això sí que és cert, no? Però bé, també ho dèiem la setmana passada, eh? No hi ha cap sistema que sigui fiable i confiable al 100%. Això no existeix. I ara que dèiem això de Google, doncs, clar, imagina't, una caiguda global de Google, què significaria? Significaria webs que no funcionarien. Webs, eh? O sigui, perquè hi ha fragments de codi de que proporciona Google,
clar,
directament,
amb
software específic, que no funcionaria. Google Drive no funcionaria, el correu electrònic no funcionaria, el buscador, per suposat, no funcionaria. Hi ha tants serveis que depenen de Google, començant també pels sistemes operatius Android.
I el Maps, i aquella aplicació cutre que fa servir tu per trobar el cotxe,
aquelles coses. Sí, però com jo em quedo sense bateria, la
de fer servir... Per això dic que és cutre, però...
Però tu no saps de gaire. En fi, que la cosa va de caigudes, i a més... també aquesta setmana, concretament ahir mateix, vam conèixer una notícia que tampoc és gaire esperançadora. És que em sap greu, però últimament us porto notícies poc...
No, a mi el que em sap greu és que portem 7 minuts ja i ens estem polint amb el primer tema, ens estem polint gairebé el gruix de la secció, però tira.
Pues, anem per l'accelerador, tu. S'ha descobert que el protocol que es fa servir per xifrar les xarxes wifi, el més habitual i el que se suposava més segur, el WPA2,
sí.
Resulta que tampoc és tan fiable com es pensava fins ara.
Això tampoc, vaja, home.
Es veu que uns experts en seguretat d'una universitat d'Amèrica han descobert que hi ha un forat de seguretat en aquest protocol, i que pot ser enganyat, entre cometes, per accedir, doncs, als routers i, en conseqüència, als ordinadors o dispositius que estiguin connectats en aquest router. Bé, és una cosa una mica complicada d'explicar, però bàsicament consisteix en que hi ha un tipus de software que és capaç d'endevinar un tipus de claus que fan servir els dispositius i les routers per comunicar-se. Total, que la conclusió, que no hi ha res segur, i que, bé, les recomanacions de sempre, anar canviant les contrasenyes cada X temps, que no siguin contrasenyes molt fàcils d'endevinar, i aquestes coses. Uh-huh. Fer còpies de seguretat, sobretot, perquè si algun dia patim un robatori de dades, que tinguem còpies de seguretat.
Molt bé, i escolta, i hem començat parlant d'aquesta caiguda de Movistar, de Facebook i també d'Instagram, i acabem parlant d'Instagram, però ara des d'un punt de vista de consells sí. per utilitzar Instagram, si ets allò un emprenedor.
Sí, des d'un punt de vista una mica més positiu. Mira, Instagram des de fa poc més d'un any va posar en marxa el que se'n diu els comptes corporatius, els comptes d'empresa, no? Sí. Que no tenen més que una altra diferència amb els comptes particulars, que primer permeten als emprenedors i les empreses disposar d'un espai una mica més clar i més, més visible per als usuaris, doncs la localització de l'empresa a través d'un mapa, l'adreça de contacte i el número de telèfon de contacte amb un botó molt gran que diu trucar o llamar o l'idioma que tu disposa de l'aplicació, no? Per tant, el contacte ja és molt més fàcil a través d'un compte corporatiu que un compte personal. Després, a més, amb aquests comptes d'empresa, Instagram també ha implementat un sistema propi per fer anuncis des de la mateixa aplicació sense haver de passar per Facebook, que fins ara això no era possible. Havies de fer, si volies fer anuncis a Instagram, havies de passar per la pàgina de Facebook que tinguessis vinculada. Ara ja això no és necessari, tot i que el sistema de publicitat d'Instagram encara està una mica merge. S'ha de millorar una miqueta, eh?
Sí, planificar campanyes a Instagram a través de Facebook Ads.
Sí.
Que sí que la interfície és una mica més fàcil major, d'utilitzar, una mica més friendly.
Sí, sí, sí. I a més, permet moltes més opcions de segmentació des de Facebook Ads que no des de la mateixa aplicació d'Instagram. Uh-huh. I bé, qui no ho estigui fent servir, que s'ho plantegi, perquè realment Instagram, tot i ser una aplicació d'un ús molt popular i que realment sigui concebuda com una aplicació per oci, home, si passa la gent moltes hores, i on la gent s'hi passa moltes hores, doncs potser cal que hi siguis.
Sí, no? És allò d'anar pescant els peixos.
Exacte, això mateix.
Carai, escolta, alguna cosa més, Josep Lluís?
No sé, m'has posat el coet en el cul, que teníem poc temps i ha acabat.
Ara portem gairebé 11 minuts, és el temps que teníem ja aquí previst, perquè d'aquí res hem d'anar a l'agenda del dia. Escolta, gràcies.
A tu, ens parlem la setmana vinent.
I t'he de coent que ha passat una setmana més i seguim sense parlar dels clickbaits aquests, eh? Que cada setmana ho diem, tu. Jo me l'acabo de recordar ara, també.
Jo també, m'acabo de recordar ara mateix. Vinga, va.
Cada punyetera setmana ho diem.
Ens posem un event al Google Calendar a mitja de setmana per preparar alguna cosa.
No, jo no faig servir el Google Calendar. Jo vaig amb
l'Apple. Ah, no, clar, tu ets d'Apple. Clar, tu ets d'Apple.
Sí, exacte. Bueno, sí, és igual.
No saps de què ets.
Josep Lluís Vidal, que vagi bé, gràcies.
Adéu, bon dia.
Fins la setmana que ve, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
D'aquí 3 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. Xavier Calvet, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
En Xavier Calvet acaba de treure el seu segon disc en solitari, tot i que és el primer que titula amb el seu nom i cognom. Es tracta de Firebird. Ell és el cantant i guitarrista del grup guixolenc de punk rock Bullet. Continua així la seva carrera en solitari. El primer, que es deia Green Flowers, el va treure fa 10 anys amb el pseudònim de Lazy Juo. Xavier, i com apareix ara aquesta aventura en solitari?
Bé, doncs apareix perquè durant molts anys he estat abocat al meu principal projecte musical, que ha estat Bullet, el meu grup, i que ho continua sent. El que passa és que tenia moltes ganes de fer un disc en solitari i ho anava aparcant per un motiu i per un altre, i fins que al final ens hi hem posat una mica en sèrio i amb l'ajuda d'en Santi Garcia hem tirat endavant aquest disc.
En un mitjà de comunicació, en una entrevista en un mitjà de comunicació, deies que aquest és un disc que té molt paisatge.
Sí, a veure, intentava explicar una mica el fet de que és un tipus de música que a mi m'agradaria escoltar quan condueixo, per exemple. És una mena de...
Sí, de fet parlaves, feies servir el terme road trip, a més.
Sí, és un disc de folk rock clàssic i a mi em dona la sensació, doncs, que sí, que em transporta alguns paisatges concrets i que...
T'imagines amb un Ford Mustang anant cap a Segaró, eh?
Home, perfectament, m'hi podria imaginar fàcilment, sí. Es tracta una mica de suposo de d'intentar reflectir musicalment algunes imatges que tens al cap, no? Espais oberts, sobretot, bastanta natura i aquest rotllo.
Uh-huh. Parles d'un bagatge musical forjat escoltant Tom Petty, Neil Young, Bob Dylan, aquestes que són les principals fonts de les que veu aquest disc que es diu Firebird?
Sí, suposo que sí, el que passa és que n'hi ha moltes més. Clar, jo vaig començar a endinsar-me al món de la música molt jovenet i la veritat és que he tingut moltes èpoques de diferents en les quals he estat escoltant doncs, diferents estils. Sí que és evident que per fer un disc com aquest doncs vaig agafar de referència segurament molts dels clàssics que o dels artistes que per mi són més representatius d'allò que s'anomena americana, no? Hi ha aquests tres que en són uns, però n'hi ha 25.000 més, llavors ja. Tot té una mica del mateix lloc, el que passa que sí que és veritat que hi ha una mica d'intenció doncs, de buscar un so una mica més clàssic potser i segurament mirant més enrere que endavant en aquest sentit, tant la producció com els arranjaments, la manera com hem concebut el disc té molt a veure amb com es feien els discos abans. De fet, la banda, per exemple, no havia escoltat mai les cançons fins que ens vam posar a l'estudi a gravar-les, cosa que tampoc és gaire habitual, però sí que vam fer el disc partint d'una premissa molt lliure de les cançons tenen una veu i tenen una guitarra acústica que són la guia, però a partir d'aquí doncs ens hem donat absoluta llibertat per donar-li a cada cançó el tractament que ens ha semblat i també una mica doncs, a nivell artístic doncs, cada membre de la banda que hi ha portat lo seu doncs, ho ha fet en plena llibertat i sense cap mena de directrius, al contrari. Escoltàvem la cançó un cop i començàvem a comentar la jugada, què hi posem? Posem això, posem l'altre.
Mira, deixem que soni una mica la música d'aquest Firebird, et sembla?
Perfecte, vinga, som-hi.
Som-hi.
Looking for a better way, I'm not the one who pretends to fall. I can make it any other day.
Com ens agrada aquesta sonoritat, Xavier. Escolta, aquesta cançó que es diu Honolulu, la gent que t'hagi escoltat amb els Bullet, per exemple, i pot haver quedat descol·locada a l'escoltar les cançons d'aquest disc.
Ostres, no ho sé. La veritat, jo penso que molta de la gent que em coneix per tots aquests anys de música segurament ja ho sap que he tingut un projecte acústic durant molts anys que l'he anat portant paral·lelament a Bullet. El que passa és que sí, suposo que evidentment si només prens com a referència el grup en el que he estat els últims 12 anys, doncs home, sí, sorprendre sí que pot sorprendre, el que passa és que tampoc no penso que sigui una cosa tan allunyada. Diguem-ne que té les seves arrels més en el punk rock californià i en aquest tipus de música una mica més contundent, si tu vols, però a l'hora de la concepció de les cançons i tot plegat, vull dir, al final tot surt del mateix lloc. I bé, sí, suposo que això és una sorpresa relativa o no, depenent de si tens algú ubicat en algun lloc, no? Llavors és com segurament la gent que no conegui Bullet i sentint això per primera vegada doncs tampoc els estranyarà tant. Però bé, en tot cas sí que tenia clar que un projecte com aquest doncs havia de desmarcar-se absolutament de Bullet perquè no hi té res a veure, bàsicament és això.
Xavier, en termes de festivals, per exemple, on t'hauríem d'ubicar? En quin festival t'hauríem d'ubicar si et volguéssim buscar, per exemple?
Ostres, doncs si vols que et digui la veritat no ho sé, penso que és un tipus de música que pot encaixar en molts de festivals. Tot just acabem de llançar el disc i no començarem a fer concerts fins al mes de gener. Ara mateix no em costaria dir-t'ho. Si em preguntes a mi a quins festivals m'agradaria tocar, doncs...
Sí,
doncs,
no sé. Parlava més de tipologia, eh? No d'on et trobarem, sinó de per estil, estilísticament, on encaixaria més un projecte com el d'en Xavier Calvet?
Doncs no ho sé, podria encaixar perfectament amb un Primavera Sound, podria encaixar amb un Esquena Rock Festival, el festival de rock que fan a Vitoria, a Gasteiz, podria encaixar en un Mad Cool o en un Decode, festivals que fan a Madrid. Bé, els festivals ara mateix ja són vull dir, estan molt oberts a molts estils de música. I penso que és un tipus de música que en realitat sempre ha estat allà, no ha passat mai gaire de moda. Jo no sóc gaire de seguir-les, les modes, si vols que et sigui sincer. Yeah. Llavors, no sé, he fet un disc de cançons que és el que a mi m'agrada, és el que a mi m'inspira, i a partir d'aquí, on em porti això, doncs ho rebrem els braços oberts, sigui on sigui. Inclús, no sé, si he de tocar a les 6 de la tarda en un festival d'electrònica, també ho faré. Vull dir, no tinc cap mena de problema per això.
T'anava a dir, amb els festivals que em deies, t'anava a dir en un aspecte una mica més independent, però al final en aquest país ha resultat ja que festivals com els que has esmentat ja són els menys independents i són gairebé els més mainstreamers. Festivals que apleguen a 180 i 190.000 persones, com el Primavera Sound, ja han deixat de... Vull dir, han sortit de l'ombra, per entendre'ns, per passar
sí, tant, a la primera línia. Són festivals que s'han convertit en monstres. Ja... No, et comentava aquests perquè veig que hi ha molts grups que fan aquest tipus d'estil o que segueixen una mica aquestes directrius que hi han tocat doncs, diverses vegades. El Primavera segurament és el més paradigmàtic en el sentit de que arriba a abarcar un espectre musical segurament el més gran de tots. És a dir, que
home, no sé si l'any passat o fa dos anys hi van anar Los Chichos, vull dir que imagina't.
Sí, no, i està clar que segur que cada any ens sorprendran amb alguna cosa diferent i amb alguna cosa inesperada, i no sé, jo espero que un any hi toqui Camela, vull dir, segur que acabarà passant.
Sí, ja podria ser. Coses de la modernor, no?, que s'agafen artistes determinats així que, vaja, que a priori no casen.
Sí, jo penso que és una cosa bona i que hi ha d'haver espai per tothom i que tota la música, per més que... No sé, a mi no m'agrada el reggaeton i no tinc cap problema en dir-ho, però entenc que també hi hagi de ser representat. És a dir, hem de ser una mica oberts de ment tots plegats i saber doncs, que hi ha gent per tot i gustos per tot i música per tothom i per cada moment. I que en aquest sentit doncs tot està bé, perquè hi haurà coses que personalment a un no li agradaran, però també tenen el seu espai, també mereixen el seu raconet dintre d'una programació com la dels festivals, no? Jo personalment, evidentment, sóc molt més amic de les distàncies curtes i dels espais molt més petits, i la idea que tinc doncs, és de poder girar aquest disc doncs, amb sales doncs, tipus auditoris, teatres, llocs on realment la proximitat amb el públic doncs, és més real i més sincera, i on penso que aquest tipus de música doncs, encaixa d'una manera més directa, no? Hem de pensar que el disc està concebut des d'un punt de vista una mica intimista i aleshores aquest tipus de format s'aguanta molt millor i és molt més agraït per l'artista i crec que pel públic també, no?
Doncs mira, ja que parlem de proximitat, que sàpigues, no sé si n'estaves al cas, però que sàpigues que aquest disc Firebird, algunes de les seves cançons sonen de manera habitual a la Ràdio Capital, que és aquesta emissora per la qual estàs parlant.
Que bé, ostres, doncs m'alegro moltíssim que hi pugueu donar difusió i que la gent pugui descobrir...
Només faltaria, nosaltres creiem en els profetes en terra pròpia i ens agrada posar-los. Xavier Calvet, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies, bon dia i res, molta sort amb tot plegat.
No, sort a tu també amb aquest disc, que recordem-ho a la gent que ens està escoltant, es diu Firebird i que, si voleu, el podeu escoltar moltes vegades a les xarxes Spotify o YouTube perquè en Xavier també pugui, ni que sigui, viure una mica de la música.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, Xavier.
Adéu, que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí a 7 minuts seran les 9 del matí. I el Supermatí és el temps per recuperar les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic, festiu, en aquesta agenda que recupera en Pau Ponseti i que comencem explicant-vos que a la Biblioteca Pere Blasi de Torroella hi ha una lectura de grans obres teatrals interpretades a Catalunya, Pau.
Avui, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal de Torroella de Montgrí acull el projecte Llegir al Teatre, un club de lectura de textos teatrals d'obres que es realitzen o s'han interpretat en el Teatre Nacional de Catalunya. Unes sessions conduïdes per Margarita Camós Ramió, on es llegiran grans obres teatrals, i avui és el torn d'Islàndia, de Lluïsa Cuniller, que parla del viatge d'un jove de 15 anys obligat a endinsar-se al fons de les tenebres d'una societat en fallida.
I després d'aquesta punta teatral, seguim l'agenda d'avui dimarts recordant diverses companyies, campanyes, millor dit, gastronòmiques que s'estan celebrant al Baix Empordà i comencem amb les jornades Palamós Gastronòmic.
Com no pot ser d'una altra manera, la cuina del poble de Palamós es caracteritza pels productes provinents del mar. Les jornades gastronòmiques Palamós Gastronòmic posen valor aquest patrimoni culinari. En els restaurants col·laboradors es podrà gaudir, fins a finals d'octubre, d'un menú especial amb les millors propostes culinàries amb peix i marisc de temporada de la Llotja de Palamós.
I tornem cap al nord, a Torroella de Montgrí, perquè fins al 31 d'octubre s'hi celebra la jornada gastronòmica La Cuina de la Poma.
Un any més tornen les jornades gastronòmiques La Poma a la Cuina de Torroella de Montgrí. Els restaurants col·laboradors ens preparen els seus millors plats elaborats amb aquesta fruita, una selecció d'entrants, plats principals i postres basats en la poma o un menú tancat, tota base de pomes de qualsevol de les varietats disponibles a casa nostra. Els restaurants que hi participen són el restaurant Picasso, el restaurant Alba, Can Delfó, el restaurant del Club Nàutic, el restaurant La Palmera i, finalment, el restaurant Medes 2.
I, per acabar, anem fins a Palafrugell, on també s'hi presenta la campanya Esniu, que és un plat molt antic, d'origen 100% palafrugellenc.
Esniu és un plat molt antic d'origen palafrugellenc en què en els seus inicis no s'hi posava carn, ja que es tractava d'un plat de quaresma. Es feia amb tripa de bacallà, ou dur, peix o palo i patata. Amb el temps es va anar enriquint, els pescadors van afegir-hi sèpia i els surers el van completar amb aviram de cacera i fins i tot salsitxes. És un plat típic també que les colles de surers de Palafrugell solien anar a menjar els dilluns a les barraques. La preparació d'aquest plat és molt llarga, dura unes 5 hores, una pel sofregit, i 4 per guisar els altres ingredients. Per aquesta raó, molt sovint no es troba la majoria de cartes dels restaurants i, en tot cas, cal encarregar-lo. Un dels objectius d'aquestes jornades, que neixen l'any 1998, és, d'una banda, fer conèixer Esniu als que encara no l'han descobert i, de l'altra, fer-lo més accessible als amants de la gastronomia tradicional.
I això us hem explicat avui, que és 17 d'octubre del 2017, i avui, que és 17 d'octubre, un 17 d'octubre, a més, recordem un moment històric d'aquest país, on els membres del COI designaven la ciutat de Barcelona com a escenari dels Jocs Olímpics del 1992, Marc Clapés.
L'any 1986, a Lausana i dins el marc de la 91a sessió del COI, Barcelona va ser escollida la ciutat organitzadora dels Jocs per davant de París. L'encarregat de llegir el nom de la ciutat va ser el president del COI, Joan Antoni Samaranch, que va pronunciar ja la seva famosa frase a la Ville de Barcelona. Barcelona va començar a preparar la seva candidatura el maig del 1981, quan l'alcalde de la ciutat, Narcís Serra, va sol·licitar al rei l'autorització per organitzar els Jocs del 92. Amb l'arribada de Pasqual Maragall a l'alcaldia, el projecte va continuar amb més força i des del govern de la Generalitat també es van donar un intens suport a aquesta iniciativa. Hi van participar més de 9.000 atletes i uns 60.000 voluntaris.
I també tal dia com avui, i aquí per il·lustrar-ho, hi posarem una mica de música. Strumming my pain with his finger. Dèiem, tal dia com avui va néixer el cantant dels Fugees, Wyclef Jean.
Ho va fer l'any 69 a Haití i amb 9 anys ja començava a tocar la guitarra i estudiar en un institut exclusiu per gent negra. L'any 87, al costat del seu amic Pras i de Lauryn Hill, va formar el grup Translator Crew abans de fer-ho com a Fugees. El primer èxit els va arribar el 96 amb The Score, el seu segon disc, on s'inclouria una particular versió del tema de Roberta Flack, Killing Me Softly With This Song, que va proposar el disc, que va aconseguir unes vendes milionàries, així com 2 premis Grammy. Curiosament, el segon va ser també el seu últim disc, en excepció de 2 grans èxits que es van editar anys més tard. El 97, cada un dels seus membres va iniciar carreres en solitari i gent l'hem pogut veure col·laborant amb artistes com Santana o Shakira.
Així sonava aquesta versió que van fer del Killing Me Softly original de la Roberta Flack. doncs estem a punt de tancar el programa, però abans tenim per explicar-vos una última hora, Dani Cortés.
Sí, segons ha confirmat ja el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, la Guàrdia Civil ha detingut una dona de 21 anys acusada d'activitats de radicalització, captació i reclutament d'enviament de jihadistes a zona de conflicte a Palamós. La dona és de nacionalitat espanyola, nascuda a Palamós. En la detenció hi ha participat l'FBI americà. Segons la policia, la dona s'ha radicalitzat en els darrers dos anys de manera autodidacta, consumint propaganda jihadista. Des del 26 de juny de 2015, quan es va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, les forces i cossos de seguretat han detingut més de 200 terroristes jihadistes.
Gràcies, Dani. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi bé. Seguirem de prop aquesta informació que ens explicava en Dani. Acabem abans amb el temps, Martí Seguer.
Doncs avui ens espera una jornada força assolellada amb més núvols durant el matí, però encara amb força bon temps i temperatures entre els 25 graus i els 13. Demà dimecres ens comença a creuar un front, s'intensifica la nuvolositat i la pluja arribarà a partir del migdia.
Tornarem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimarts. Adéu-siau.